RACB Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els atacs informàtics d'empreses i institucions estan en alça a tot el món per la creixent especialització dels grups criminals i també la feblesa que ha implicat l'adopció massiva de l'anomenat teletreball. Bona tarda, soc Carlos Losada i segons l'Institut de Ciberseguretat l'any 2020 es van registrar 133.000 incidents informàtics, un 23% més que l'any anterior, i les xifres referides a l'any 2021, encara no tancades, apunten també a un increment amb atacs espectaculars, com per exemple el que va rebre la Universitat Autònoma de Barcelona i del que encara no s'ha acabat de recuperar. També van ser objectius dels ciberdelinqüents, la mateixa Generalitat o la Universitat Oberta de Catalunya. El cibercrim va moure l'any passat 14.000 milions de dòlars a tot el món i ja funciona, segons els investigadors, com una activitat econòmica de més. Aleix González.
Atacs informàtics com el que van patir a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Generalitat han posat en alerta les institucions catalanes. Segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el segon semestre de 2021 els ciberatacs han crescut un 80% respecte al semestre anterior i les dades personals equivalents a més del 50% dels ciutadans de Catalunya han quedat exposades. Per això, des de la Generalitat s'ha posat en marxa un pla de ciberseguretat per protegir llocs com les universitats públiques. Ho explica l'Oriol Tarruella, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Hem estat treballant en dissenyar un conjunt de serveis per poder donar suport a aquestes entitats i que millorin la seva postura de ciberseguretat. Aquest és un pla que ja està en marxa, que ja hem iniciat, amb les mesures de més primera actuació, de primera resposta, ja posades en marxa, i les que són més de calat i més de fons ja s'han iniciat i s'estan treballant amb les pròpies universitats.
Segons apunta l'Oriol, la prevenció és la peça clau per evitar aquests atacs. Una de les moltes conseqüències que provoquen és la impossibilitat de recuperar les dades perdudes, pel que una bona defensa en aquests casos és vital. Una altra de les mesures que recomanen des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és no pagar el rescat que demanen els delinqüents per no rentabilitzar la seva feina.
Pagar no és una bona solució, precisament el que suposa és que perpetua aquest model de negoci i és una cosa que nosaltres no recomanem sota cap concepte. Evidentment, el que nosaltres proposem, o la proposta en aquest cas des de la presidència, com comentàvem, és reforçar aquesta prevenció, ser conscient del que significa la ciberseguretat i desplegar les mesures corresponents per tal de no haver-nos de trobar.
Per millorar la situació, des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya segueixen treballant per aprofitar les noves eines que ofereix l'entorn i així minimitzar els danys dels ciberatacs al territori català.
I és que els criminals informàtics utilitzen diversos mètodes per apoderar-se en moltes ocasions de les dades privades, ja siguin personals o també empresarials. Posar en pràctica un seguit de mesures pot servir perquè molts negocis deixin de ser vulnerables davant d'un atac informàtic. Yolanda Canales, quin pot ser el decàleg per protegir-nos davant d'un ciberatac?
Una qüestió molt important, les contrasenyes. Sí, tenim moltes aplicacions, però és necessari que siguin diferents, una per a cada cosa. A més, és important oblidar-se de paraules d'ús comú, com contrasenya o les numèriques 0000 o 1234. I com més llarga sigui la contrasenya, millor. Els experts reconeixen que és difícil moltes vegades poder fer-ho perquè, com dèiem, tenim moltes aplicacions. En aquest cas, podem fer servir dos ítems. Un gestor de contrasenyes, que ens ajuda a guardar-les totes, tot i que també hem d'anar amb compte i escollir un que sigui fiable, o bé aplicar aquests consells a l'hora d'elaborar una contrasenya, com ens explica Jordi Serra, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Senzillament, en recordar-nos d'una frase, agafant sempre les primeres lletres de cada paraula o agafant les últimes i afegint una miqueta més d'informació de la web on volem accedir, intentant posar alguna majúscula, minúscula, si podem canviar o posar un número o un punt, llavors fa més difícil que ens puguin obtenir aquesta contrasenya.
Més qüestions a tenir en compte. Sí, a un antivirus. Sempre es pot colar al nostre ordinador algun troià o virus que sigui nou, però millor disposar d'aquesta eina que pot parar la majoria de virus que no tenir-ne cap i deixar la porta oberta de bat a bat. Millor tenir una doble autentificació, ja sigui biomètrica, que ens enviïn un missatge, o utilitzar una aplicació al mòbil quan introduïm la contrasenya. I atenció també a l'ús de les targetes, tenint en compte que cada vegada està més estesa la compra online. És preferible, segons ens diu Jordi Serra, disposar d'una targeta virtual d'un sol ús, una mena de targeta moneder.
Tenir uns certs diners limitats, de manera que que només es puguin treure, si perdem aquella tarda o ens la roben, doncs només es puguin treure aquells diners que tenim allà posats i cap més, o sigui, no està vinculat a la compta.
També hem de desconfiar del mode incògnit, diuen els experts, o controlar les galetes, les cookies. I tot plegat perquè a Espanya, per exemple, els procediments judicials per ciberdelinqüència el 2020 van incrementar-se en més d'un 28%.
Cal protegir-se, doncs, davant dels pirates informàtics. Nosaltres el que fem ara és, en aquest moment, obrir l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, tot i que al final del dia al litoral tindrem intervals de núvols baixos. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i més baixes a la resta, amb unes màximes previstes de 18 graus a Girona, de 17 a Tarragona i de 15 a Barcelona i a Lleida. I si en referim al vent, serà fluix del nord i del nord-oest al Pirineu, al nord de l'Empordà i al sud de Tarragona, i a la resta el vent també continuarà fluix i de les components sud i est. Si parlem ara de demà dimecres, esperem intervals de núvols baixos a Catalunya, tendint a la tarda que quedin cels ennuvolats o clars amb alguns bancs de boira matinals a la depressió central. Al Pirineu, per la seva part, predominaran els cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà seran de 19 graus a Girona, de 17 a Lleida i a Tarragona i de 16 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí complicat a la xarxa viària. Sapiguem com està a les d'ara a les carreteres. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la xarxa viària catalana. No tenim constància de cap incidència que dificulti la circulació en aquests moments. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I amb aquesta sintonia hem de parlar d'esports i amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, a les 3 i 5, Esports Cope i moguda Can Barça en forma de dimissió, no? Què ha passat?
Doncs que no dona treva l'actualitat a Can Barça, i és que en portes de signar el que seria l'acord de patrocini de la samarreta més important de la història del club, doncs avui s'ha fet oficial una cosa que, segons es comenta, ja estava de fa uns dies a sobre de la taula del despatx de Joan Laporta, la dimissió del director general executiu de l'entitat, Ferran Reverter. Detalls, Víctor Navarro.
A les 11 del matí el Barça comunicava que fins aleshores el director general Ferran Reverter dimitia per raons personals i familiars. La cadena COPE ha preguntat a fonts properes a la directiva, executius i presidència, i explicant que el motiu de la sortida de Reverter és degut a discrepàncies des de feia mesos amb el president Joan Laporta per la manera de gestionar el club, diferències també amb directius, i que han posat el punt i final a la negociació amb Spotify. Un acord de patrocini que es farà oficial aquesta setmana, que deixarà la caixa del Futbol Club Barcelona uns 90 milions d'euros, perquè a més de posar el logo a la samarreta principal del Barça, també el títol comercial al Camp Nou. Tot això amb la dimissió de Ferran Reverter, quan en unes hores es farà oficial aquest acord de patrocini, el més alt de la història del futbol.
Tema que, evidentment, notícia del dia d'avui passa a ocupar la portada del dia en la informació Barça a Esports Cope, i que comentarem de la mà de veus autoritzades. Però hi ha més coses a l'actualitat del Barça, i és que passat el mercat d'hivern, l'atenció als despatxos de l'àrea esportiva ha baixat, però no s'ha aturat l'activitat. Hi ha renovacions que estan pendents. Situació dels implicats, Elena Condis.
Un altre home fort que encara segueix al club, Mateu Alemany, està treballant en la renovació de dos futbolistes claus pel projecte del Barça, Gavi. Ja us vam explicar el dia 20 de gener que està a punt de signar la seva millora i ampliació de contracte. Una renovació fins al 2027. El club el blindarà amb la famosa clàusula dels 1.000 milions d'euros que ja tenen Ansu Fati i Pedri. Ara el seu preu de sortida és només de 50 milions d'euros. Pendents d'una última reunió L'altre golejador del partit contra l'Atlético de Madrid, Araujo, també vol quedar-se al Barça, està disposat a renovar. El problema és que no serà tan fàcil perquè els seus agents s'estan deixant estimar per clubs a Anglaterra, la Premier, que li ofereixen el doble que el Barça. Són el United i el Chelsea. La negociació serà més dura, però el Barça confia en que arribarà a bon port perquè Araujo li ha deixat clar a Xavi Hernández i també agent de pes del Barça que ell vol seguir aquí.
Neguit al Barça, però neguit també a l'Espanyol, després que tornin l'equip de Bilbao amb una derrota per 2-1 davant l'Atlètic, que el manté 9 punts per sobre de la zona de descens la setmana que desemboca el derbi a Cornellà-Prat, Quique Iglesias.
L'equip va tornar de matinada, l'Espanyol avui descansa de cara al partit de diumenge davant el Barça, això de baixada, gran decisió de posar la titular a Villena, que va fer un gran partit, bon gol del jugador neerlandès, però dos errors grullers en defensa una altra vegada van impedir que l'Espanyol pogués sumar. Baix nivell, molt baix nivell, de jugadors com Di Mata, Loren o Embarba, que va ser suplent. Escoltem a Vicente Moreno i seguim.
Y es verdad que de un tiempo para aquí estamos recibiendo más goles de los debidos para tener más opciones de poder ganar el partido. Entonces, bueno, sí, es una faceta que tenemos que mejorar, ¿no? Sobre todo, como digo, en acciones donde aparentemente debe ser sencillo mejorarlo. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea de mejorar esas acciones, de no cometer esos errores, pero siguen apareciendo algunos errores que nos están costando los partidos, ¿eh?
L'Espanyol es queixa d'una mà de Valenciaga dins de l'àrea de l'Atlètic i Òscar Gil va veure una targeta groga, serà baixa per sanció al derbi.
A segona, i el Girona s'ha anunciat l'ampliació i millora de contracte d'Òscar Ureña. L'extrem signa en gironí fins al 2025. Era un dels jugadors més utilitzats per Mitchell fins que es va lesionar el mes d'octubre. Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè a Can Barça, al Palau, hi ha novetats que fan referència a la infermeria. Alberto Díez.
Aquesta és una setmana important pel Barça de bàsquet, més enllà del clàssic de divendres a l'Eurolliga contra el Real Madrid. Corey Higgins, de baixa des del 30 de gener per una lesió a la fàscia plantar del peu esquerre, passarà pel quiròfan si no hi ha un gir radical de la situació. Club i jugador han pres la decisió. Aquesta és una lesió, per cert, derivada de la d'esquena que a finals de l'any passat va tenir a Corey Higgins un mes i mig de baixa. I com una cosa és conseqüència de l'altra, el pas pel quiròfan de Higgins, el Barça espera recuperar-lo per la part final de la temporada, suposarà la renovació de l'australià Dante Exum fins a final de temporada, renovació que es pot anunciar aquesta setmana.
Amb motor sentirem les impressions de Marc Márquez en el que ha estat avui a Indonèsia la presentació oficial del seu equip i la seva moto per la propera edició del Mundial de Velocitat. Les preguntes del dia, com estan els marcadors? Al nostre compte de Twitter, @esportscope, campió, segon, zona Champions o fora de Champions? On creieu que acabarà el Barça la temporada a la Lliga? Opció més votada, zona Champions, 51,9%. En blanc i blau, avui estem preguntant si realment creieu que l'Espanyol patirà per salvar la categoria, per salvar la primera divisió. Creu que sí, que hi haurà angúnies i patiments, al 64,9% d'opinions. Creu que no, al 35,1%.
Més esport, com cada dia, a 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, José Luis, que vagi bé.
Fins demà, Carlos. Bona tarda.
Doncs no sé si recordar el José Luis que fa unes setmanes el govern central i també el de la Generalitat ens deien que la mascareta era un element de protecció imprescindible a l'aire lliure. Doncs una setmana després ja no és així. Dijous el Ministeri de Sanitat ens deixarà anar pel carrer sense mascareta i la Generalitat ha anunciat aquest matí que aquesta protecció deixarà de ser obligatòria al pati de les escoles. Dins de les aules encara caldrà esperar una mica més per treure-la. Alguna explicació sobre aquest canvi de parer, Sergi Tor?
Sí, s'accelera la retirada de les restriccions en l'àmbit escolar i es confia que el curs pugui acabar sense l'ús de les mascaretes a les aules. Ja sense l'ús exterior al pati i a l'aire lliure a partir de 48 hores, la portaveu del govern, Patricia Pleja, no posa data per la retirada al seu interior i descarta que sigui a les pròximes setmanes, però confirma que si no hi ha canvis en la pandèmia, es plantejarà a partir de març-abril.
El desig és retirar-les tan aviat com sigui possible. La realitat és que a hores d'ara no hi ha encara una data fixada ni tampoc li puc dir un horitzó concret com, per exemple, tant de bo I els escenaris preveuen que hem d'acabar el curs sense la mascareta.
Mentre la Generalitat insistirà en la reunió del Consejo Territorial de Salut amb la eliminació aquest mes de febrer de les quarantenes escolars de contactes estrets. Altres comunitats com Galícia demanen reduir-la a 3 dies i es busca un acord nacional amb una mesura tan sensible i que no hi hagi diferències de criteris entre comunitats. D'altra banda, avui s'ha culminat el traspàs del Palau de Pedralbes com a titularitat d'ús a la Generalitat, un procés iniciat el 2004 amb una sessió d'ús entre Ajuntament de Barcelona i la pròpia Generalitat i que 18 anys després se finalitza. Plaja assegura que es mantindran els convenis d'ús amb les entitats presents i que l'objectiu del govern és operar com un segon palau amb activitat pública. I aquest divendres, Pere Aragonès es reuneix al Principat d'Andorra amb el cap de govern andorrà, Xavier Espot. Davant la possibilitat d'incorporar a Andorra la candidatura olímpica espanyola, Plaja s'ha remès a una frase futbolística, partit a partit, i ha recordat que la posició de Catalunya amb aquest tema és fixa. Lidera la Catalunya i ofereix a Aragó col·laborar.
Gràcies, Sergi. La pandèmia que va a la baixa i ja motivarà que les mascaretes deixin de ser obligatòries al carrer, a l'aire lliure i també als patis de les escoles. Però la pandèmia també s'ha notat en el preu de la vivenda a Catalunya, que de mitjana hores d'ara és de 376.208 euros, un 11,5% més que l'any 2020. Els promotors i constructors han explicat avui que l'increment és fruit de l'actualització després de l'aturada per culpa de tot el que ha comportat la Covid-19. També han destacat que la pandèmia ha portat que molta gent hagi decidit anar a viure fora de les grans ciutats. Raúl Moreno.
La primera i segona corona de la ciutat de Barcelona ha patit un increment sostingut de les noves promocions d'habitatges. Respecte al 2019, ha augmentat 500 euros el preu de venda per metre quadrat útil i s'han duplicat els habitatges unifamiliars. Així ho ha assegurat el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, a la presentació dels resultats de l'estudi de l'oferta de nova construcció. Trobar un pis al centre de la ciutat i a prop de la zona de treball era prioritari, però el confinament ha modificat la tendència de la demanda. La població busca espais més oberts i amb més superfície. Més de la meitat de les noves promocions inclouen equipaments com piscina o jardí. Vilajoana explicava el canvi de paradigma a l'oferta d'habitatges 4 vents.
Tenim exemples de promocions que segurament l'any passat les vam analitzar, d'habitatges adossats, que trigaven molt en vendre's, i tenim exemples que quan va entrar, després d'un temps de pandèmia, van desaparèixer del mercat, o sigui, es van absorbir. Això és una realitat que ens hem trobat.
Catalunya viu una gran rehabilitació en el sector immobiliari amb un increment progressiu de l'oferta. A excepció de Barcelona, on ha augmentat un 27% els nous habitatges respecte al darrer any, les províncies de Girona i Tarragona han reimpulsat les promocions que s'havien estancat. Lleida es manté estable.
T'explico ara un operatiu conjunt de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra que ha permès desarticular un grup criminal amb seu a l'Hospitalet i Cornellà i que actuava per tot Espanya robant en domicilis particulars. S'han detingut 8 persones, de les que 7 ja han ingressat a presó.
Doncs primer seleccionaven una vivenda amb tasques de vigilància per comprovar horaris de residents. El robatori es feia sempre al matí entre les 9 i les 2 del migdia i es desplaçava un mínim de 3 persones i 2 cotxes. A l'arribar a l'objectiu feien maniobres de contravigilància a la població i les rodalies de la vivenda per assegurar-se tranquil·litat. Únicament robaven amb aquest context de solitud i de control de la zona. Amb cara tapada forçaven la porta de la vivenda, salt ràpid i un cotxe a la porta. A la fugida primer un vehicle per endavant per garantir l'absència d'un control policial i avisar el segon per si es trobava en una patrulla. Les joies robades ja tenien comprador i estaven en menys de 48 hores al mercat de revenda. Les peces de més valor es venien a Madrid. Perfums, videoconsoles, roba, rellotges i mòbils se'ls guardaven al seu domicili fins que es podien vendre o bé se'ls quedaven per donar-les un ús particular. La banda tenia infraestructura a Vallecas on esperaven setmanes abans d'un nou robatori. El sergent de Mossos, Jonathan Herrera, cap de la unitat central de l'àrea d'investigació de patrimoni, destaca a COPE Catalunya i Andorra les característiques de la banda.
Tenia molta unitat, molt professional, es dedicaven especialment a aquest tipus de fets i tots els guanys que disposaven provenien dels diferents robatoris que cometien.
Setembre, primer robatori a Tortosa, després robatoris a Taradell, Linyola, Santa Maria de Palau, Tordera, Belloc, Bellpuig i damunt Manlleu, Navarcles i Sils i diverses localitats de la Comunitat de Madrid. Dels 8 detinguts, 7 a presó per ordre judicial.
I Renfe ha començat el procés de digitalització dels seus sistemes de seguretat dotat a 110 estacions de rodalies per dotar-los de càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial. El nou sistema permet detectar de forma automàtica i en temps real incidents com caigudes de persones o objectes, incendis, actes vandàlics o frau en l'accés als serveis. També ajuda a conèixer l'afluència de gent a les diverses estacions per canviar-hi, si és necessari, molt més personal. I els regidors de Valens, a l'Ajuntament de Barcelona, han tastat avui la violència i l'agressivitat del moviment Ocupa. La regidora Eva Parera ha demanat al costat d'un local ocupat al carrer Madrasso, de la capital catalana, que l'alcaldessa Ada Colau faci públic el llistat dels locals ocupats de manera il·legal i que hi ha a la ciutat. La presència dels regidors de Valens ha fet reaccionar de manera poc amigable als ocupes que hi havia en aquest local del carrer Madrasso. Joel Lozano, què ha passat?
Això és el nostre local. Us penseu que vindreu aquí a la porta de casa nostra a dir el que us doni la gana, a criminalitzar els espais ocupats?
Així ha acabat la roda de premsa convocada per Valens aquest dimarts davant d'un local ocupat a Barcelona. Crits per part d'alguns ocupes que han sortit amb diverses pancartes i han acabat increpant a membres de la formació. Entre ells, la presidenta de Valens, Eva Parera, que ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona mesures per lluitar contra l'ocupació.
Demanarem ja un cens que portem molt de temps demanat, actualitzat, dels pisos, dels locals que estan ocupats. No és possible que l'administració tingui locals municipals ocupats, que a més ho consenteixi i que a més amb els impostos que paguem tots els hi pagui la llum i els hi pagui reformes.
Valens ha recordat que Barcelona és la ciutat d'Espanya amb més ocupacions. Parera ha explicat que les institucions tenen l'obligació de garantir un habitatge digne, però també la de protegir la propietat privada. Per aquest motiu, la formació demana un punt d'atenció únic als afectats per les ocupacions il·legals que faciliti l'actuació ràpida dels cossos i forces de seguretat.
Seguim parlant de Barcelona, però des d'una altra òptica, i és que la capital catalana, amb més de 2.000 anys d'història, té els seus secrets també, molts dels quals, o molts més dels que qualsevol persona, qualsevol barceloní, pugui imaginar-se. El periodista Xavier Casinos, periodista i escriptor, coneix molts racons de la Barcelona antiga i també de la Barcelona actual, i els ha redactat i els ha plasmat en el tercer volumen de La Barcelona Secreta, de Vient Edicions, que es presenta aquest dijous, dia 10 de febrer, si no m'equivoco, a 6:45 de la tarda a la llibreria El Libri. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda.
Correcte, no? Dijous, 6:45 de la tarda,
dijous,
no?
Dijous, efectivament. L'única salvetat és sí. Que tu parles del tercer volum.
Sí.
Efectivament, del tercer volum, que es diu Barcelona Secreta, però en realitat és el quart volum de que recull aquests articles. Doncs el primer no es va dir Barcelona Secreta, es deia Barcelona, històries, curiositats i misteris. Però és exactament el mateix model, la mateixa compaginació i el mateix disseny.
Molt bé. Diríem que és la tercera del que és Barcelona Secreta, però la quarta en el global d'aquest recull que fas dels misteris i coses poc conegudes de la ciutat de Barcelona. Aviam, Xavier, a l'edició anterior, la segona, ens presentava 60 històries de diferents indrets. En aquesta ocasió, en aquest tercer volum de la Barcelona Secreta, quantes històries, i escolta ja directament, qui és el que t'ha produït més impacte de tot el que expliques?
Doncs mira, igual que els altres volums, hi ha 60. Acostumem a recopilar aquestes històries en volums de 60. Per tant, en tenim aquests moments publicades en llibre 240. Però que hagin sortit a la secció de La Vanguardia, 370 ja. I estem aquí amb un bon volum. Va. Em preguntes quina és la meva sí. favorita?
Bueno, la veritat... O la que t'ha impactat més.
Sí, ja. La que m'ha impactat més. Mira, et seré sincer, hi ha dues. La primera és quan un dia en una visita a l'Hotel Oriente de la Rambla em van ensenyar les restes de la cripta de quan allò era un convent dels framenors. I encara queden doncs una mitja dotzena de restes de ninxos i estan a baix en una zona que s'utilitza de magatzem. I la veritat és que és bastant impactant, he de dir, baixant allà baix i trobar-te la... les criptes.
No, no és visitable, digues, no? No és visitable, no? Vull dir, això
no és
una cosa que
home, no sé que t'enrotllis amb la direcció de l'hotel, com van fer amb mi, perquè jo vaig anar a visitar l'Hotel Oriente perquè, efectivament, hi ha restes del que va ser el convent. En concret, la sala on es fa actualment la recepció es nota, per la seva estructura quadrada i amb unes columnes, que jo havia estat l'antic claustre. El que passa és que bueno, va ser tunejat, per entendre'ns, i va ser assimilat per l'edifici de quan es va convertir en primer fonda i després amb hotel. Però allà, el que diuen els arqueòlegs, es nota fossilitzat el claustre de l'antic convent. I parlant d'això, en Josep Gaspar, que és l'actual director, bueno, va tenir l'amabilitat de baixar-me en el soterrani i ensenyar-me les restes de la cripta, el qual, home, a mi em va impactar bastant, tot de dir.
Estan ben conservades, o com tu deies, és un magatzem i bueno, estan allí?
Bueno, es noten, vull dir, no és que uns nínxols de cripta s'hagin de conservar molt, sinó està l'estructura allà.
Sí, 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 sí.
Bueno, per entendre'ns, s'hi podria posar algú encara. S'hi podria posar encara algun finat o
algun personatge.
Cosa que no és recomanable en aquest moment. Però és...
L'altra descoberta que et va impactar, Xavier?
Sí, mira, resulta que em van descobrir que en el Museu de l'Institut del Teatre es guarda una cosa molt curiosa, que és un os del Calderón de la Barca.
Un os de Calderón de la Barca, i qui fa aquell os?
Hi ha un tros d'os del Calderón de la Barca, que en un principi es pensava que era un metacarp de la seva mà dreta. El que passa és que ara el que diuen és que sembla ser que correspondria a un os del peu. Aleshores, aquest os està protegit amb un marc, amb un retrat de fet a mà del Calderón i un petit certificat que del 1840, en el que autentifica aquest os com pertanyent a Calderón de la Barca. Sembla ser, que en aquest moment, per aquestes dates, 1840, es van exhumar les restes de Calderón a una església de Madrid on suposadament se'l va enterrar, a la Nuestra Senyora de los Dolores. I allà, no m'expliquis per què, es van extreure dos ossos que es van lliurar a uns senyors, un que es deia Romea i un altre Rojas. Un dels ossos no se sap on va anar a parar, però l'altre va anar a parar a la biblioteca de l'arcabisbe de Toledo, el cardenal Antolín Monestillo. No? I en allà, no sé com, ell li ho va entregar en el que aleshores era director del Museu del Teatre, Marc Jesús Bertran, i va entregar l'os a Calderón, i en allà està guardat. Ara, això et creix una certa importància, perquè des de fa un temps s'estan buscant els restes de Calderón en aquesta església de Madrid. Perquè, bueno, un determinat moment es va pensar que durant la guerra s'havien saquejat, però poc abans de morir el capellà, que aleshores feia càrrec de l'església, va dir a algú, no va passar. Diu, que passa que jo els vaig amagar, els vaig traslladar i els vaig emparedar. Però no va desvetllar el lloc, de manera que en aquests moments s'estan fent uns treballs d'investigació per localitzar els ossos de Calderón. Clar, si es troben les restes, aquest os que es conserva a l'Institut del Teatre serà clau per identificar que realment són els ossos del dramaturg. Molt bé. És una història que a mi em va deixar bastant...
És una descoberta interessant. Escolta una cosa, Xavier Casinos, com trobes aquestes històries? Com et dirigeixes, per exemple, allò que ens deies, al Museu a l'Hotel Oriente o a l'Institut aquest del Teatre?
Mira, moltes d'elles t'he de dir que les conec, perquè jo des de molt jovenet...
Tu no estudies del tema,
Bueno, m'agradava molt el tema de Barcelona i guardava moltes coses, ho tenia tot desperdigat. Quan vaig començar a fer aquesta sèrie, no vaig tenir remei que posar ordre, recuperar papers i retalls que tenia de saber on, amb carpetes allò desperdigades per casa... I aleshores he de dir que alguns ja els sabia, per tant, els vaig anar a buscar. D'altres els vaig descobrint contínuament, no sé, per diverses fonts. Per exemple, jo tinc la mala fortuna, i dic mala fortuna perquè m'entendràs, de viure molt a prop del Mercat de Sant Antoni. Per tant, pràcticament, és estrany el diumenge que no em dono una volta. I allà trobo a vegades llibres antics, revistes antiques, que és molt interessant.
Clar.
I aleshores, amb això... allà trobo coses. També, a vegades, les trobo senzillament navegant per internet i algunes, no moltes, contra el que pugui pensar, algunes me les comunica a algunes persones que estan assabentades i m'envien escolta, tu saps què és això i tal? I això també ens serveix, però contra el que es pugui pensar que he de rebre una llau de pistes, no, jo crec que en els 8 anys que estic fent la sèrie n'hauré rebut 8.
Déu-n'hi-do.
Entre elles, de l'Institut del Teatre i Calderón de la Barca.
Xavier, encara queden més secrets, més misteris per destapar Barcelona? Suposo que n'hi ha molts, no?
Sí, sí. Sí, perquè mira, Barcelona, com tu deies al principi, és una ciutat amb 2.000 anys d'història.
I Déu-n'hi-do.
Que abarquem des dels romans fins a l'actualitat, passant pel modernisme, passant per l'època medieval, passant per totes les èpoques. I això, clar, et dona, no diré infinites, perquè no són infinites, però sí que
un marge molt ampli,
possibilitats de trobar-ho. I llavors, jo sempre, a mi que m'agrada trobar pues, aquella pedra en la qual hi ha un símbol i aconsegueixo més o menys averiguar què significa, aquelles restes com la cripta, no?, que es troben en llocs i per semblants, aquest tipus de coses, no? I aleshores, o llocs que normalment estan tancats i que en aquests moments doncs, tinc una certa facilitat perquè me les obrin, com per exemple les torres venecianes de la plaça Espanya. Bueno, de fora podríem dir que, home, diguem que són el que són, però de dintre són fantàstiques. Són fantàstiques. Ja estàs... Jo crec que són millors que de fora.
Ja estàs preparant, o... ja estàs preparant el quart, la quarta entrega, pràcticament.
Havíem, la cinquena. La cinquena. Vaja,
sí.
que
ens queda molt poc temps ja. Aviam, dues qüestions ràpides en una sola. Hi ha històries de tots els barris? Totes les històries que explica són certes o hi ha allò de creences populars que passen de pares a fills?
Bueno, de tots els barris n'hi ha, evidentment, pesa molt tot el que és Ciutat Vella, però sempre jo procuro abarcar tota la ciutat i sobretot en els llibres doncs, que sempre hi hagin, estiguin representats tots els districtes. I, home, sí, totes són certes. Això no vol dir que jo em prengui llicència a vegades d'explicar alguna creença, però explicant això, que és una creença o és una llegenda. Però sempre jo el que procuro és que totes les històries que explico qualsevol persona les pugui veure. És a dir, o perquè les veu pel carrer o perquè pot aconseguir els permisos perquè li ensenyi.
Per entrar i accedir. Molt bé, Xavier Casinos, periodista, escriptor, company, gràcies per estar amb nosaltres avui, presentar-nos aquest quart volum de Barcelona Secreta, que es presenta aquest dijous 10 de febrer a 2:47 a la llibreria El Libre de Barcelona, un Barcelona Secreta que destapa històries i misteris que no surten a les guies que habitualment es coneixen de la capital catalana, però que també són una part important de la història de la ciutat comtal. Xavier, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima
sort. Gràcies a vosaltres.
Molt bé, nosaltres arriba el moment de fer una pausa molt breu, 2 minuts, bones recomanacions i tornem perquè encara tenim més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En febrero...
El mes de los enamorados. Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, a febrerillo loco.
Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30.
Bancará, 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 bancará.
Rayo Vallecano, Betis. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona han atès un 10% més de persones el 2021, amb un increment de l'ajut també per l'habitatge. Les ajudes per a l'alimentació van a la baixa, però la sensació de crisi provocada per la Covid-19 no ha marxat. Lídia Muñoz.
Laura Pérez, tenent d'alcaldia de Barcelona, ha explicat que la situació actual ve precedida per l'accentuació de la crisi social que va provocar l'esclat de la pandèmia, comportant unes condicions socioeconòmiques molt dures que encara perduren. L'atenent ha posat de manifest que un ajuntament no pot afrontar sol un creixement tan pronunciat de l'exclusió social i la desigualtat, però que creuen que cal un plantejament global des de totes les administracions.
És urgent que l'Estat i la Generalitat posin la garantia del dret a l'habitatge al centre de les seves prioritats. És també urgent estendre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim a totes les persones en situació de pobresa.
Exposant l'evolució de les dades de serveis socials de la ciutat en aquests últims 2 anys, posant èmfasi en l'increment del 10,36% d'atencions que es van dur a terme el 2021 i en les partides més importants, habitatge i infància. Per últim, ha volgut fer un reconeixement del treball de contenció dels serveis socials junt amb el conjunt de professionals que estan cada dia davant de situacions molt difícils i a l'acompanyament de teixit social de la ciutat.
El CESIF alerta que Ada Colau vol carregar-se la banda de música municipal amb 130 anys d'història. El sindicat denuncia que després d'una reducció de personal, ara l'alcaldessa vol externalitzar els músics. Òscar Estivill.
El CESIF denuncia que l'Ajuntament de Barcelona té la intenció de subrogar el personal de la Banda Municipal de Barcelona, una institució amb 136 anys d'història. Des del sindicat no entenen com en aquests moments el govern de Colau es pot plantejar convertir un servei públic amb tant recorregut en una pseudoempresa privada. I han afegit que aquest canvi el perceben com un intent per treure's de sobre la banda. Però des del consistori neguen la privatització i la subrogació del personal i el secretari d'organització del CESIF, Eugenio Zambrano, diu que això és mentida.
Está claro que el ayuntamiento, y lo digo muy claro, miente. No sabemos si es que miente en la parte política, ¿vale? O es que miente en la alta dirección de, en este caso, la Gerencia de Recursos Humanos, cosa que no me creo, créame que vaya por delante. Más bien me creo que mienten los primeros.
La banda municipal ha patit una progressiva retallada del personal. De 90 professors han passat als 56 actualment i de tots aquests, només 5 són funcionaris. L'Ajuntament es nega a funcionaritzar la resta.
I la catedral de Tortosa, a les comarques de Tarragona, tindrà com a nova la façana el pròxim mes de març. Les obres de reforma enfilen ja la recta final, ja que els operaris ultimen aquests dies la neteja i conservació d'un dels laterals i també els revestiments de les portes, ni més ni menys que amb llautó daurat.
Dintre d'un mes està previst que la catedral de Tortosa torni a tenir l'aspecte que tenia al segle XVII. S'estan executant en aquests moments les 3 últimes fases de l'obra, que venen a ser la neteja general, la conservació del lateral esquerre i la restauració de les portes de fusta. Un rentat de cara que deixa veure un altre cop tots els detalls arquitectònics i els elements singulars que conformen l'estructura. Alguns dels responsables de l'obra expliquen que una de les parts més complicades de tot el procés és netejar sense malmetre els materials i procurar mantenir els cromatismes originals. A més, el focus d'atenció està posat també en el revestiment de les portes, ja que asseguren que serà una millora substancial de la façana. Tot i que hi ha arquitectes que defensen el contrari i no estan d'acord amb aquest canvi. L'ecònom del bisbat de Tortosa, Víctor Cardona, explica que es vol fer una inauguració el mes de març, ja que és un motiu de celebració per tota la diòcesi.
I sí que estem planejant ja una inauguració un poc solemne i agradable, no? Senyor bisbe, té interès de que vingui el nunci, de, com igual que va estar el nunci del Sant Pare per a la benedicció de la imatge de la Mare de Déu, doncs també ara volem que vingui el nunci, però ens agradaria també que fos una cosa així diocesana, la que puguen participar, perquè bueno, la catedral és de tota la diòcesi, no només de Tortosa, no? Sí.
Les obres tenen un pressupost de 480.000 euros i part d'aquests diners s'han destinat als sistemes passius per evitar que els coloms s'instal·lin i tornin a embrutar la catedral.
I abans de marxar t'explicaré que Amics de la Rambla ha valorat les actuacions de millora portades a terme a la via durant l'any passat, però creu que aquestes han estat insuficients i no han aconseguit revertir la imatge de deixadesa que hi ha aquest passeig de la capital catalana. L'organització ha reclamat més accions urgents, així com augmentar el manteniment per evitar que la situació encara empitjori més. Des d'Amics de la Rambla lamenten també que no es conegui el calendari d'inici de les obres de la reforma de tot aquest emblemàtic passeig de la capital catalana. Amb aquesta notícia tanquem migdia COPE Catalunya i encara hi ha més notícies, més informació, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.